La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña María Nebot Llop, viuda de Vicente Fabregat Costa. Las exequias fúnebres tendrán lugar mañana sábado a las 12 en la capilla del Tanatorio San José, domicilio de la finada calle Padre Luis María Llop, número 22, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 17 de setembre, les 12 i un parell de minutets. Això és Protagonistes, Ràdio Vila-real, la 92.2 de la freqüència modulada. I este matí jo, sentint a la magistrada especialitzada en violència de gènere, Lara Esteve, parlant de lo que és la violència masclista després de lo que ha passat esta última, ja saben, esta dona que han assassinat en A Coruña, esta dona de 52 anys, ella parlava de lo que moltes voltes les dones denuncien en els juzgats i quan es pregunten sobre aquesta violència que infligís en contra d'elles i els diuen li van dir una mala paraula, elles o ells, en aquest cas elles, argumenten no, no, a mi no m'ha agredit, només m'ha insultat. Ara sí, presentes meus companys, Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, molt bon dia.
Com?
Maria Ventura López.
Gràcies, bon dia a tots i totes.
És que estic una miqueta pensant des de ese matí que he sentit d'esta magistrada. No he patit cap agressió, només m'he insultat.
Suficient, no?
Clar, però és que un insult és una agressió.
És una agressió.
Clar, o sigui...
Però he sentit des de més, fins i tot han dit, no, només em va pegar una galtada.
No, ja, agressió, no? O sigui,
no puc imaginar-me sí. Que algú pot considerar que li peguen un aguantar una mentina, una bofeta, i que considera que no és una agressió, que disculpe, que pense, bueno, és que estava nerviós.
I no fa falta arribar a l'insult, sinó les formes de dir-lo, no? Amb agressivitat.
Sí, el que passa que n'hi ha coses que se consideren agressió i n'hi ha coses que no
que
se consideren
agressió. Que no, desgraciadament, no?
I l'insult ja és una agressió masclista.
Sí, sí, sí.
Este home tenia 48 anys, el que va matar a esta dona de A Coruña, i ja tenia antecedents. Ojo al dato, eh?
Ja.
Maria, te pareix que passem a les notícies?
Pues sí, anem a començar, si et pareix, perquè què vos pareix anar al futbol i de pas vacunar-vos?
Oh, genial.
Veritat? Doncs uh-huh. Pues és que la Generalitat instal·larà aquest cap de setmana punts de vacunació en els entorns dels estadis de futbol com a experiència pilot per a tractar de convèncer que es vacunen contra la Covid-19 a aquelles persones que encara no ho han fet. Ximo Puig ha recordat que el 86% de les persones que poden ser vacunades a la Comunitat Valenciana ja té la pauta completa, però ha insistit en la importància d'accelerar el procés al màxim.
Però imagina't, és que, clar, tu estàs en el futbol i en la presa d'entrar dius, mire, faig el que vostè vulga.
Sí.
En Rússia ja ho han fet, eh?
Sí, bé, pues esperem,
París genial.
Esperem que siga així, no? I que molta gent de la que falta s'anime. I bé, la protagonista del dia pues, ha sigut el temps, no? Perquè mos ha deixat imatges pues, molt cridaneres. Les intenses pluges caigudes des de la vesprada d'aquest dijous a la Comunitat Valenciana han deixat més de 70 litres per metre quadrat en alguns punts de del territori, a més d'inundacions i danys en edificis i rescats en alguns vehicles atrapats per l'aigua. La zona més intensa de la tempesta de València s'ha desenvolupat a Vilamarxant, Xiva, Xeste, Calicanto i Torrent, on s'han superat els 50 litres per metres quadrats acumulat en poc més de mitja hora. I a Castelló, pues, la protagonista va ser de nou la pedra que va deixar una estampa més aviat nadalenca als càrrecs de l'Alcora i altres municipis de la comarca de l'Alcalatenc com Xert. Aemet ja ha donat per finalitzat tots els avisos que estaven actius, no? Tu, Susana, vas dir que de repente el cel es va convertir en negre, no? A ir per la vesprada sí, a Vila-real.
Uh-huh. Jo de cop vaig veure un cel raríssim, és dir, pareixia que anava a acabar-se tot. Inclús, veureu, per les xarxes circulava allò de vamos a morir, confesseros.
Clar, no, sí, correcte, és que quan s'apropa i se cel, no, tan negre que pareix que vaig a caure la Mundial, pues és normal. Però fixa't, després d'un ras de sol sempre, no, després d'un núvol sempre arriba un ras de sol i si pot ser l'arcoiris, l'arc de Sant Martí tan bonic que ens va deixar a ir per la vesprada al finalitzar, no? I bé, des de la tempesta pues arribem al tema de la setmana, que és els bous al carrer, a veure si arriben, si no arriben. Es va presentar ahir el protocol, no? Que no sé si avui tindrem a Vicent Nogueroles perquè ens parli de com seran i se retorn dels bous al carrer. I no sé si vos en recordeu de l'entrevista que vam realitzar a la regidora de festes d'Almassores, Gladys Falcó, sobre el possible retard dels actes en la localitat. Doncs bé, finalment l'Ajuntament ha decidit retardar una setmana la celebració dels festejos en honor a la Mare de Déu del Roser, amb la possibilitat de realitzar aquests bous al carrer. Seria la primera localitat que tindríem aquests festejos de nous. Després de situar les festes des del divendres 1 des de hasta el diumenge 10 d'octubre, que seria on es tindria que celebrar, pues l'equip de govern ha confirmat aquesta setmana i traslladar pues és això, una setmana més tard, és a dir, del divendres 8 d'octubre fins al 17, amb l'opció de celebrar actes taurins durant la setmana del dilluns 11 d'octubre. Cal destacar que el veïnat d'Almassora i les penyes taurines únicament podran gaudir dels bous al carrer si la conselleria ho permet en les noves mesures enfront del Covid-19 que publicaran això, entre el 27 i el 28 de setembre.
A mi em pareix molt bona opció la que ha fet Almassora, és dir, i cuidao que això li suposarà una feina impressionant a l'Ajuntament, però sí, guanyarà en simpatitzants.
Sí, veurem, hi ha de tot, no? que de tot porta aquestes decisions. I bé, i finalment acabem en Vila-real, perquè arriba el 5G. L'Ajuntament de Vila-real ha reubicat el nou contracte de telecomunicacions adjudicat a Telefònica, amb el qual la ciutat camina cap a un nou model intel·ligent amb la sensorització i monitoratge de serveis públics a través de la plataforma Firewire, entre altres millores. El contracte, amb una duració de 4 anys i un import anual de més de 300.000 euros, contempla una sèrie de, serveis addicionals a la xarxa de telefonia i internet enfocats a fer el salt, pues, això, a la Vila Real 5.0.
Ja, però també suposarà un estalvi de 361.000 euros anuals perquè la senyal se distribuirà a 43 edificis municipals. Uh-huh. És dir, és una bona inversió. Uh-huh. Hem acabat les notícies, una pausa de publicitat i anem a esports.
Estàs a la 92.2 FM.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Vila-real obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvilareal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
Ara sí, Víctor, notícies esportives.
Sí, bueno, torna al futbol, torna a la Lliga el diumenge a les 2 del migdia, a hora del paelló. Jo me pareix que no el cataré este diumenge. Vila-Real-Mallorca, bueno, Mallorca-Vila-Real, perquè se'n són moses en les illes, des de la 1:30 en esta casa.
Ganes, ganetes.
Sí. Et pots portar un tàper.
Ja, però és que
entonces, creo que no minche paella.
És que entonces ma mare aquí no ara té que fer el paello.
Pues abans.
Més notícies.
Sí, sí. Bueno, també jugaran això. Pues, tenim demà el Brentford de Canós a la 1:30 en Anglaterra. És una jornada en la que el Vila-Real pot retraer molts punts perquè juguen Atlético-Atlético, Real Sociedad-Sevilla, València-Madrid. O sea, n'hi ha que traure punts perquè els podem retallar distància a quasi tots els que estan dalt. I bueno, també tenim aixina de fora, diumenge després a les 5:30 Tottenham Chelsea i 9:15 Juve Milan, o sigui, tenim molts partits este cap de setmana.
Cap de setmana divertit.
Sí, igual que demà també tenim el Villarreal B contra l'Albacete, també partides en la ciutat esportiva.
Igual que el partidàs que van fer ahir les xiques, que li van ficar 10 gols a les Isles Feroe.
0-10, sí. Esta setmana les xiques això, estan de seleccions i no jugarà el Vila-Real femení, si la setmana que ve ja tornaran.
Pues una pausa de publicitat i el primer convidat.
Ràdio Vila-Real, 92.2, freqüència modulada.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Bueno, i després de 2 anys, este dimecres passat, el dia 15 de setembre, ens reprenien les segons jornades tècniques del Consorci de Residus de la Comunitat Valenciana. Era en el Museu de Belles Arts de Castelló, organitzades per la Direcció de Qualitat i Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana, sent el titular Joan Piquer. Però qui era l'anfitrió? Pues l'anfitrió era Reciplaça. I per això anem a parlar amb Ignasi García, president de Reciplaça. Molt bon dia, Ignasi.
Molt bon dia.
Objectius 2022-2025, les noves necessitats en la gestió de residus, no?
Sí, Sí, com tu has comentat, una jornada de treball, la cuita valenciana s'ha fet dos, una en Guadassuar i l'altra sí en Castelló, i per tant el Consorci 2 i Retiplaça com a empresa pública que gestiona el Consorci érem els anfitrions, i bàsicament eren unes jornades de treball perquè bueno, tenim un objectiu, no?, que ens hem ficat, que és un objectiu que es marca Europa, i és que l'any 2035 volem que només el 10% de residus que fem acaben en un abocador. El que es tracta és que, bueno, pues que la nostra basura, el nostre fem, en volta d'acabar soterrat per sempre, pues el recuperem, el reutilitzem, el reciclem, el valoricem, i li donem una, dos, tres, quatre, cinc les vides que facin falta per a que no acabi, pues, això, no? Omplint el nostre planeta de abocadors, no? Com passa, pues, com està passant encara. I bàsicament la reunió era una reunió de treball que per un costat parlàvem d'inversions en les plantes i també d'actuacions en els municipis, perquè al final una cosa és el tractament que fem en les plantes i altra cosa és el que han de fer els municipis, no? D'aquesta recollida selectiva, que és la millor manera de cuidar el planeta, no? Si fiquem els envasos en el contenedor groc, l'orgànica en el contenedor marró, que Castellà ja ho té en marxa i la Real ja ha anunciat que ho ficarà en breu, no? I el vidre, pues farem que les plantes també funcionen millor. I per un altre costat de qüestions de gestió, no? De les obligacions que tenen els ajuntaments, com hem dit, aixina com de les novetats que introduís la nova llei de canvi climàtic que va aprovar el govern de l'Estat ara fa poc, en el mes de maig, i que, bueno, ha arribat molt tard perquè recordem que, per exemple, el Regne Unit té una llei de canvi climàtic des de l'any 2008.
Mm. En este cas, ja són exigències, eh? És que és un decret?
Evidentment, la cosa, és a dir, no podem seguir amb el nivell de basura que estem soterrant en la nostra província i des dels nostres consorcis, i per això és veritat que hem millorat moltíssim aquests últims anys. La veritat és que hem millorat tant l'eficiència en les plantes com la recollida selectiva en els ajuntaments, però també és cert que encara estem lluny, no? I a vegades jo li dic li faig veure a la gent, mira, el Consorci 2 ha soterrat 120.000 tones de residus, 120.000 tones de residus són 120.000 metres cúbics, això és com bueno, pues, pràcticament és que en dos anys hem ocupat tot el volumen de l'estadi Madrigal, ¿vale?, de l'estadi de la ceràmica, soterrant basura baix terra, no? Això no és sostenible. I per tant, és veritat que les exigències estan ahí, també és veritat que estem millorant molt la presa, però també és veritat que partíem les nostres comarques d'una situació excessivament modesta.
Ja. Els nous túnels de fermentació de l'abocador de la planta d'Onda s'invertixen 9 milions d'euros, és a dir, realment se fa una bona aposta, eh?
Clar, és que justament aquestes jornades també parlem dels fons europeus i l'oportunitat que ens suposava. Nosaltres, com sabeu, fa molt de temps que estem treballant un pla de gestió, perquè la planta d'Onda és una planta que s'ha quedat vella ja, és de l'any 98, però la tecnologia ha canviat i necessitem fer una gran renovació. Estem parlant de que necessitem fer més de 40 milions d'euros d'inversió i una inversió molt potent que ja va estar estudiant el Consell d'Administració des del juliol passat i que la nostra intenció és aprovar-la ara la setmana que ve. És una inversió de 9 milions d'euros. 9 milions d'euros per reformar tots els túnels de fermentació, per adaptar-los a les realitats que ja estan rebent, no?, la matèria orgànica de Castelló, però que en breu rebran la de Vila-real, la de Burriana, la de l'Alcora i la de tots els pobles del Consorci, i és aquesta inversió justament per a fer que, bueno, pues que el residu orgànic, no?, que si el separem bé, que si el diquem al contenedor marró i el tratem com toca, en volta de podrir-se en un abocador, en volta de fer això que diem lixiviats, que és un líquid molt contaminant, pues se pot convertir-ho en compost de qualitat o en combustible, no? I per tant, pues la basura orgànica, que no ens equivoquem, quan tirem la basura és el 40% del pes de la basura que fem, pues passa de ser algo que se podrís a estar reutilitzat, a estar reciclat, no? I forma part d'aquesta economia circular que al final que busquem, no? És passar de l'usar i tirar al reaprofitar tot el que puguem en el nostre fem.
S'han posat una previsió de 12 a 36 mesos. Sembla que fan una aposta molt valenta, eh?
Tenim el temps que se mos va en contra. En última instància, el canvi climàtic és una realitat. No se trata ja de poder parar-lo perquè no anem a poder, se trata de com ens podem adaptar, i adaptar-nos són moltes coses, no? Està aquesta reducció de CO2, està aquesta anar cap a energies renovables, però també està com consumim, no? També s'està com produïm, no? Al final també hi ha un cost energètic en els productes nous, en soterrar les coses i en recuperar-les. Sense anar més lluny, el vidre és més consumit o genera menys CO2 reciclar vidre que fer vidre nou. Sí. Per tant, aquests canvis d'actitud, aquests canvis de com gestionem el nostre fem, també té molt que veure com respectem la nostra biodiversitat, com cuidem el nostre planeta, com reduïm les emissions de CO2 i, per tant, com ens preparem i ens adaptem millor a la realitat climàtica i mediambiental que tenim. No podem seguir consumint el planeta al ritme que estem consumint-lo i, per tant, hem d'anar cap a altres formes de gestió també dels residus que generem pel nostre consum.
Clar, l'únic que hauríem de plantejar-nos és la producció, les empreses dedicades a produir aquest tipus de producte que ells se reeducaren i es començaren a reciclar més que produir, no?
Això segurament és un dels grans reptes que tenim, perquè el tema és que la gestió de residus és una cosa molt injusta, que a més se carrega sobre les administracions locals.
Claro.
La gent ha de saber que entre el tractament i la gestió de residus els ajuntaments se gasten entre el 10 i el 15% del seu pressupost. Vale, és una part molt important dels nostres impostos quan això. I en canvi, el tema de l'ecodisseny, el tema de dir que mira, hi ha aquests productes que no se poden gastar, el tema d'una fiscalitat verda que depèn de l'estat central, estan sense treballar-se. No? Jo crec que sí que és important que aquest diàleg estiga, perquè, clar, és un poc... T'has d'encarregar del FEM, però no t'encarregues de lo que arriba, no? Pues això, evidentment, mos dificulta, no? I ahí crec que és important que entenguem que la lluita contra el canvi climàtic és transversal, que ens afecta a tots, i seria d'agrair que la ministra d'Indústria, no? Pues, se ficar en les mans en el tema de codisseny, que ja les empreses ho estan fent, perquè les empreses estan ficant les piles, ho entenen, però falten lleis valentes.
Claro. Després, algo que em va llamar molt l'atenció és el que vaig llegir al final de la nota, que diuen que volen que les instal·lacions de reciclatge es convertisquen en un exemple, ojo, de la millor gestió dels residus i s'adapten als estàndards més exigents de la Unió Europea. Vostè pensa que estem... Sí, sí, però vostè pensa que ens trobem a l'altura de lo que vostès ens diuen? Què volen?
Estarem a l'altura. I estarem a l'altura bàsicament perquè Reciclasa ja ho ha assegut. En l'any 98, quan s'ha obrit l'empresa, hem de pensar que n'hi havia ajuntaments que replegaven la basura en el carrer i soterraven directament. Tots recordarem quan anàvem a València, l'abocador que n'hi havia al costat de Sagunt, o quan anàvem a Vinaròs, el que n'hi havia al costat d'Oropesa. És a dir, això passava. De fet, això està passant. En Madrid, hi ha zones de Madrid que replegan la basura i la tiren a l'abocador sense tractar-la. Nosaltres hem de ser referents perquè, per exemple, tenim un exemple que és la Consorci C3, que tenim la planta d'alquímia que té molta efectivitat, que damunt és visitable i que està demostrant com amb la nova tecnologia se pot millorar moltíssim la qualitat del fem que arriba, no? I, per tant, nosaltres estem convençuts que amb aquests diners que anem a fer, que al cap de la fi és una inversió molt forta i és una renovació total de la planta, podem estar a aquest nivell i hauríem d'estar a aquest nivell, no? Hem sigut un exemple en el passat i podem tornar a ser-lo, però sí que és veritat que ha passat el temps, està amortitzada la planta i cal reinvertir. Simplement és això. També és cert que la planta, el millor és que arribaré el fem el mínim possible, no? Que en origen se feren les separacions adequades, perquè al final això no només és com se tracta el fem en la planta, sinó com se replega en les ciutats i els pobles.
Hem d'aprofitar que ara les comunitats autònomes en donaran ixe cànon per a poder gestionar-lo, és dir, hem d'aprofitar este moment, no, regidor?
Bueno, és veritat, més que aprofitar-lo, és una sort que tinguem el govern que tenim en la comunitat autònoma. La llei del canvi climàtic que aprova el govern central d'Espanya fica un cànon que diu, mira, si soterres tones de basura vas a tindre que pagar, no? I això és un retorn a les comunitats autònomes. No és un fons finalista, però la comunitat autònoma el que diu és no, si jo te cobre perquè no estàs tractant bé la basura, jo te vaig a financiar per a que la tractes millor. És a dir, que aquesta penalització acaba de reventir-se en les polítiques que te ajuden a no estar penalitzat. I jo crec que aquesta és la política adequada, no? Que és la que proposa el govern de la nostra comunitat autònoma, el govern de la Generalitat. Però n'hi ha altres que potser reben aquests diners perquè no ho estan fent en els municipis i no deixen invertir ahí. I el que fan és carregar als municipis una vegada més la gestió de residus. I això, sincerament, a mi em sembla injust, perquè al final hi ha una empresa que fa un producte i el ven, n'hi ha un consumidor que el consumeix i el disfruta, i després som els municipis, és a dir, tots i totes, que ens hem d'encarregar del residu. I això jo crec que és injust.
La pròxima reunió la tindran el 22 de setembre, però esta serà en València, no?
No, la próxima reunión del 22 de septiembre es el Consejo de Administración de... Ah, bueno, sí, esta sí, la próxima reunión del 22 de septiembre es en Guadassuar, la provincia de Valencia, sí.
Pues Ignasi, president de Regi Plaça, moltes gràcies per haver-nos atès i espero que la pròxima reunió que tinguin el 22 de setembre ens avancen més coses o almenys que ens diguin si han avançat més passos.
Vale. Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Estás a la 92.2 FM.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y TORNEM es una empresa de servicios de Vila-real que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y TORNEM te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y TORNEM en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Agricultor, acabar con la mosca de la fruta nunca fue tan fácil. Agricultor, solo 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo para tratar 10 anegadas. Con Spintor Cebo, válido en agricultura ecológica, diga adiós a la mosca en cítricos y olivo. Y además regalo seguro por la compra de 5 litros. Distribuido por Agromaestrat. Pídalo en su sitio habitual de compra.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, avenida Castellón número 1, Vila-real.
Veia que és cap de setmana, tornem a estar de festa sí a Vila-real perquè els lluïssos celebren la seva festa principal i per això tenim el seu president, Manel Llorenç. Bon dia, Manel.
Hola, bon dia. Què tal?
Jo imagino que molt emocionats, no?, per reprendre de nou totes aquestes activitats que feu al voltant de la figura, no?, de Sant Lluís Gonzaga.
Sí, la veritat és que molt emocionats i molt contents de poder tornar a realitzar les festes un any més. I la veritat és que hem agarrat molta il·lusió a la Junta poder tornar a un poc més a la normalitat en aquest aspecte.
Per tant, trobarem aquesta festa, pues, això, no? En aquesta nova normalitat. Què són les activitats que heu preparat per aquest cap de setmana?
Doncs, per exemple, ahir ja vam començar les festes per a nosaltres amb el muntatge del temple en l'Església Major i a partir d'ahir tenim una bona llista d'activitats, com per exemple el diumenge, la festa, la vestició de medalles, que és una cosa que no vam poder realitzar l'any passat. I la veritat és que ha triomfat entre la gent, ha tingut molt d'èxit, ja que els feia il·lusió a la gent poder tornar a vindre i sentir-se lluïsos. I la veritat és que, a part d'això, doncs, tenim algun dinar, algun sopar que realitzem en la casa social, tot respectant les mesures Covid que tenen els establiments, els bars i tot això. I després també hem tingut que omitir algunes altres activitats que sempre apareixien en el programa, com per exemple la festa infantil o el partit de futbol amb els xiquets, tot això ho hem tingut que ometre, ja que no se'ns permetia encara realitzar-ho.
Sí, desgraciadament, no? Encara que estem en una normalitat, pues, hi ha coses que encara no es poden realitzar, no? Ha dit vostè que bé, es van a fer aquesta imposició de medalles. Quants membres nous entraran a formar part de la seva congregació?
26, si no m'enganyo.
26. Jo imagino, no?, que és molt especial aquest dia perquè és com imposar, no?, i fer futur de la congregació de lluïsos.
Sí, és com veure com s'està llaurant el futur dels lluïsos a poc a poc, veure que n'hi ha molta il·lusió per part de la gent jove, ganes d'implicar-se en la junta i de seguir creixent com a lluïsos, com t'he dit abans.
Uh-huh.
I també estic bastant il·lusionat de que es pugui tornar a realitzar la processó després de la nostra missa major, i això mesclar en tots els diversos actes que realitzem de dinars i sopars a la congregació, jo crec que serà una bona combinació per a que isquen bé les festes.
Sí, segur. Això estic convençuda. A quina hora serà la missa en honor a Sant Lluís el pròxim diumenge?
A les 10:30 en l'arxiprestal.
Per a que la gent se ho anote, no?, i també vaig a arropar-vos, que jo segur que de moltes congregacions d'ací, de Vila-real, i segur que de fora també, vindran a donar-los el seu suport, no?, i poder processar tots junts a Sant Lluís per els carrers de Vila-real com toca, no?
Sí, és com sempre. Tenim el recolzament de les diverses associacions i congregacions d'ací del poble que ens ajuden sempre que necessitem alguna cosa, igual que nosaltres a ells, i també de fora, com bé comentes.
Pues bé, des d'ací, des de Ràdio Vila-real, també tenen el nostre recolzament, no?, per a aquesta festa, que esperem que tots gaudiu i que isca d'allò més bé. President de Lluïsos de Vila-real, Manel Llorenç, moltes gràcies per haver estat avui ací amb nosaltres.
Vinga, una abraçada.
Veia que és cap de... Don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
I ahir es assabentàvem que l'Ajuntament de Vila-real ha posat en marxa, concretament la regidoria d'Economia, el curs amb nova oferta formativa en àrees com la construcció per afavorir la inserció laboral. Això és l'Agència de Desenvolupament Local, està programada fins a final d'any i està dirigida a aturats i emprendedors. Anem a parlar el regidor d'Economia, Xus Madrigal. Molt bon dia, regidor.
Hola, bon dia.
Intentem insertar de forma productiva a la gent aturada, no?
Sí, sí, Vila-real, a pesar de, bueno, ho hem dit moltes vegades, no? Portem anys ja liderant el rànquing en ciutats amb més paro percentualment, menys atur de la Comunitat Valenciana, però encara així sempre hem dit també que mentre que n'hi ha que un aturat tenim que continuar treballant per a millorar els números i que aquesta persona pues, pugui insertar-se. I els cursos de formació en un espai tan competitiu com el que s'està produint del mercat laboral pues, són imprescindibles.
Està la inscripció oberta per a aquests tallers des de el dilluns 20 de setembre fins a, com jo bé m'han passat a mi, serà una duració de 4 dies i serà una eina, se intentarà fer una eina clau per a l'ocupació.
Sí, perquè no només és un tema de formació, diguem, professional en quant a un curs especialitzat, sinó també en formació personal, no? En com enfoquem, com afrontem i quines ferramentes tenim que tindre per a millorar el nostre bagatge personal a l'hora de buscar treball, no?
Este programa formatiu durarà fins a final d'any, no? I per lo que jo, vostè m'han dit, continuarà amb tres cursos sobre processador de texto, gestió i organització de magasins, full de càlcul, és dir, lo que és formar a les persones per a que no tinguin cap tipus de problema a l'hora d'accedir a aquests puestos de treball.
Claro, tenen també coherència un poc en l'oferta de treball que se dona, no? Sabem que, bueno, que empreses importants estan instal·lant-se al voltant de Vila-real i estem també facilitant des de Vila-real pues, la possibilitat de que gent d'ací, gent de Vila-real, pugui trobar treball en aquestes competències. Que són cursos molt especialitzats, però també que ens donen peu en este cas són especialitzats que ens donen peu a dins del que nosaltres hem estudiat, que és la possibilitat d'implantació d'empreses d'aquest tipus de necessitats, doncs, puguem tenir el personal. I, com dic, també m'agradaria destacar que tots els cursos són, en este cas, subvencionats per la Diputació de Castelló i, bueno, i impactis també per gent de la Diputació.
Se realitzaran... sí, això era una de les coses que ens havíem preguntat i seran el viver d'empreses de la ciutat de Vila-real on se faran. També a través del conveni la Fundació Labora de la Construcció i la Diputació de Castelló està previst impartir tres cursos d'especialitat en l'àmbit de construcció,
Sí, bueno, la veritat és que vam estar fa poc el tècnic de l'Agència de Desenvolupament Local i jo mateixa, en la Fundació Laboral de la Construcció, vam veure també les instal·lacions, les possibles que hi havia. Sabem que hi ha un auge de demanda d'empleo en el sector de la construcció i auxiliars, i pensàvem que era un bon moment també per realitzar aquest tipus de cursos que ens permetisquen pues, formar la gent i inclús estem estudiant d'alguna manera, encara estem en converses, la forma de patrocinar diferents tipus de carrers d'instal·lació de la Generalitat de Vila-real. Estem en aquest procés ara d'intentar acabar de quadrar-ho tot.
En aquests cursos els continguts serien la rehabilitació i patologia en edificis, les instal·lacions de façanes ventilades i els sistemes d'aïllaments tèrmics exteriors, és a dir, preparen a Montobé a la gent per a que pugui optar a diferents ponts de treball,
Sí, també, ja li dic que és un sector en auge, també és un sector que està innovant i està modernitzant-se. Este tipus d'instal·lacions, com bé ha dit, són instal·lacions, algunes d'elles novedoses, que n'hi ha gent que té que començar a formar-se també en elles, inclús tenc que d'alguna manera, en un futur, dins de també els marcs de sostenibilitat que està marcant la Unió Europea, pues, tindran oportunitats especialitzant en aquest tipus d'instal·lacions per a entrar dins del mercat laboral.
D'una altra banda, recordem que l'Agència també de Desenvolupament Laboral està concloent el procés de selecció del personal directiu, docent i de suport, així com els alumnes treballadors que participaran en el pròxim taller d'ocupació que té previst este 15 d'octubre es començar i que donaran formació a 30 persones desocupades majors de 18 anys en l'àmbit de jardineria, agricultura i atenció sociosanitària.
Són cursos que ja han prestat, tallers d'empleo que ja han prestat en anys anteriors, que en guany estem treballant també per homologar el centre de capacitació agrària de la carretera de Onda, l'antic centre de capacitació agrària, per a poder també impartir allí els cursos, la part pràctica. I, bueno, com vostè diu, pues, arriben a 30 persones, 30 persones que durant un any van a poder estar estudiant i al mateix temps
cobrant.
Treballant i cobrant.
Ojo, eh?
Sí, està molt bé. I en aquesta línia, qualsevol pla d'empleo que pugui ser o taller d'empleo que pugui ser, nosaltres estem no només així, estem treballant també en la incorporació del Sencorp, que intentarem que estiguin a final del mes d'octubre també, i també hem demanat subvencions per a la Covid i per a Sempujú, que com anys anteriors hem intentat pues, sempre optar al màxim i que Villarreal no perga ninguna oportunitat també econòmica, donar la situació econòmica de dificultats que tenim, per almenys aquelles coses que ens poden sufragar d'altres administracions, pues, lògicament anar a totes perquè això significa menys atur i millor economia per a la ciutat.
Per la gent que vulgui informar-se sobre tot això que estan fent-se, cal recordar que tenen que anar al portal treball.vilareal.es. És així, regidor?
És així, també en les xarxes socials de l'agència local, però també davant de qualsevol dubte, pues, cridant a l'Ajuntament i la gent de l'agència de desenvolupament local s'atenen perfectament, dissipen dubtes i els ajuden inclús a fer inscripcions si faci cal.
Xus Madrigal, regidor de l'Ajuntament de Vilareal, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostès, com sempre.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vilareal.
Canós Impressors, la millor impressió. Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la mancha.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Ves que hacía la província de Castelló ens agrada ser pioners de tot i per això avui tenim amb nosaltres a un d'aquests municipis que els agrada estar pues, al capdavant, no? de totes les coses que es fa a nivell nacional. Per això avui tenim a l'alcalde de Vistabella, Jordi Alcón. Bon dia.
Bon dia.
Doncs pioners en lluitar front a aquesta despoblació, no? Que patís el seu municipi, no?
Sí, a veure, nosaltres som els principals afectats de la falta de polítiques que realment revertisquen el despoblament. Llavors hem decidit crear nosaltres les nostres pròpies polítiques contra el despoblament que creiem que poden ser una molt bona solució i sobretot exportables a altres municipis.
Clar, perquè fixes vostè que estem parlant que Vistabella, quan se'ns ve al cap, diguem que és com una de les poblacions amb més renom de l'interior de Castelló, sobretot per tindre tan proper, no? El Penyagolosa, Sant Joan, i clar, ser una zona, pues, malgrat que siga pues, de pas, no? En volta de quedar-nos a viure allí, no? Però per això van a crear el primer banc de vivendes. Què és això exactament?
Sí, bé, la iniciativa. Bueno, realment són dues iniciatives que van paral·leles. És el banc de vivendes, d'habitatges, de vivendes, com tu has dit. I també paral·lelament hem tirat endavant un banc de terres. ¿Vale? El banc de vivendes consisteix en els municipis d'interior. Paradoxicament, molta gent se n'ha anat, però hi ha moltes cases buides. Hi ha molta demanda d'habitatge, eh? Però sobretot era la gent jove. El que busquem en això és donar un impuls al mercat que està parat per a que la gent oferte les seues vivendes que no utilitza durant tot l'any o que són herències ja i que les fiqui en mercat per al lloguer. Sobretot nosaltres busquem lloguer accessible i sense buscar cap tipus de crear cap burbuja ni res similar.
No, sí, és que a més, per exemple, nosaltres els joves, no? que a lo millor si vols buscar una casa, pues com tu dius, no? Ens fiquem a buscar un lloguer perquè a lo millor ficar-nos en un embolat de comprar una casa per tindre que reformar-la és tot un món, no?
Correcte. Nosaltres, sobretot, a veure, això està pensat també en una de les demandes que sempre ha eixit en tots els fòrums de Nova Ruralitat i moltes jornades que hem fet, que ha sigut la falta d'habitatge per als joves. Els joves no poden entrar, per exemple, vindre a Vistabella, un infermer, un metge, un bomber, que tenim allí, uns treballadors del parc, no poden vindre i comprar-se una casa directament, perquè és una barbaritat i només saps si l'any que ve vas a continuar o no. Però una forma d'anar coneixent el territori i anar assentant població és a través del lloguer. Poden estar pues, un any, dos, el que siguen, i després, si realment estan a gust, que estaran segur, i poden assentar-se, però ja tens més opcions ja de buscar una casa en propietat o pots continuar en el lloguer, per què no?
Sí, clar. Tindre més possibilitats o més oferta. Inclús aquests lloguers poden promocionar encara més el turisme rural, no? Que és molt el que n'hi ha, però sí que és veritat que falten doncs, pues, lloguers, llocs on quedar-nos, hotels...
Correcte. A part també de la falta de mà d'obra que tenim als pobles d'interior, que no, moltes vegades falta gent per a treballar als bars, als serveis d'hostaleria, inclús per a moltes coses més. La veritat és una iniciativa transversal que podria afavorir a tots els sectors que necessitem al poble, tant turístic sí. com del dia a dia.
Sí, és un cercle que cobriria totes aquestes necessitats. Però també m'ha parlat d'aquest segon projecte, no? que referent a la pèrdua de superfície, no?
Correcte. Sí, la part de la iniciativa del Banc de Terres també sorgia per la mateixa, perquè també hi ha molta gent que no és del poble o que s'ha vingut a viure al poble, i diu, ostres, si jo tindré un terrenyet o algo, encara em sembraria algo. I al final, pues, la falta de nexes entre propietaris que sí que tenen terres parades i gent que busque fa que al final s'olvide tot. Entonces, lo que hem intentat ha sigut això, fer de nexe entre propietaris i demandants per a que per lo menos puguen fer algo. Nosaltres des de l'Ajuntament, alguna parcel·la que tenim, també l'anem a ficar dins del Banc de Terres per a que la gent pugui aprofitar-la, perquè a la llarga, si no es treballa, es perd i genera un risc molt important per als incendis forestals, sobretot i això també és la segona vertent que volem aprofitar en el Banc de Terres. Entonces creiem que això que pot ser molt positiu, tant la gent per a que pugui estar en la seva producció de terra, d'agrícola o inclús ramadera, i que a poc, pues, inclús crear una empresa o una cooperativa o qualsevol oferta econòmica que puguem tindre allà dalt, que sempre ens va bé.
Per tant, Jordi, si algú ens està escoltant, per exemple, no? Un jove emprenedor o una dona emprenedora, no? Sobretot en aquest món tan que va cap a la sostenibilitat, no? I que vol crear, pues, jo què sé, el seu espai agrícola per crear un producte sostenible i cuidar el medi ambient, clar, com pot accedir a aquest banc de vivendes, a aquestes terres que estaran ara al seu abast? Què pot fer?
Bé, doncs el primer pas és això, tindre ganes i sobretot il·lusió per tirar un projecte endavant. Jo crec que les dues iniciatives són, les dues que hem tirat endavant, estan preparades per a que se puguin compaginar, per exemple, una persona que vulgui vindre a viure a Vistabella i a part treballar la terra en el seu projecte personal de qualsevol producte, de tant agrícola com ramader com d'apicultura, que ara està també sorgint prou. La veritat és que creiem que això, que pot ser el camí. Simplement, ara, a poc, la gent pues, encara estem recopilant encara informació de propietaris, agarrant la informació de cada parcel·la, si tenen aigua, si està erm, si està treballat. Per això, per fer una base de dades potent, perquè la gent necessita, mira, vull fer això, doncs mira, tenim aquesta parcel·la que te pot encaixar bé. Nosaltres des de l'Ajuntament farem de nexe d'unió entre propietari i persona interessada i ells ja, nosaltres sí que ja no depenem de, vull dir, no imposem res dins del contracte que puguem fer. La majoria de gent, probablement, per tal d'evitar que estigui la seva terra abandonada i sense treballar, ho seguiran gratuïtament. Però això ja és un acord entre particular i entre particulars.
Pues Jordi, jo crec que sols tinc ganes de que estos dos projectes isquen endavant, no? I sobretot lo important és que Vistabella pues continue sent com és ara, no? Com la hem conegut tots, perquè si finalment i continua, diguem, aquest èxode rural, doncs no coneixerem aquestes terres o aquests pobles com els hem conegut fins ara, no? Estaran pues descuidats, abandonats i sense gent, no?
Clar, el que busquem tota la gent que cert apreci per els pobles d'interior és això, evitar l'abandonament i evitar l'extinció, com aquell que diu, evitar que se perdi tot el que s'ha treballat durant tants anys, que ara per una mala planificació territorial, que s'ha, bueno, no és d'ara, sinó de molts anys darrere, tinguem que pagar-lo ara perdent els nostres pobles, les nostres cases i tot el treball que han fet els nostres avantpassats. I és una llàstima.
Mm-hmm. Pues, alcalde de Vistabella, Jordi Alcón, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i esperem que esta entrevista arribi a tothom, no? I que siguin molts els que s'animen pues, a ficar-se en l'ullet de viure una temporadeta en Vistabella i, com no, si pot ser per a sempre.
Quietest moments I wish I knew what I had to do. And even though the sun is shining, well, I feel the rain. Here it comes again, dear. And even when you showed me, my heart was out of tune. But there's a shadow of doubt that's not letting me find you too soon.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciócaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
I la setmana que ve tindrà lloc a Onda la Fira de Sant Miquel. I clar, avui tenim amb nosaltres a la regidora de promoció econòmica, Maria Baila, per a que ens conte tots els detalls. Bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
Jo crec que molt il·lusionants, no, de que aquesta fireta doncs torne, no, als carrers del seu municipi.
Sí, exacte. Bueno, ja estem en els últims preparatius. La setmana que ve, el dilluns, ja comencen a muntar les casetes i les paradetes. I esperant per a que el divendres 24 fem l'apertura de la fira a les 7 de la vesprada i a començar pues, en un cap de setmana de música, activitats infantils, també tallers, per a incentivar que les famílies vinguin a les places, al Playa, al Raval, que és on es fa la fira, i que pues, mentre estan fent aquesta activitat els xiquets, pues, que els pares puguen comprar, deixar-se els diners en el comerç local i en la gastronomia local.
Fins a quants comerços de la ciutat participaran en aquesta fira de Sant Miquel?
Enguany tenim 27 comerços, 27-28, ara estic, és que estic en el, imaginant-me el plano com anem. Després també tenim una caseta de policia local i a part d'això 6 d'hostaleria. És a dir, en total tindrem 33 casetes en les dues places.
O sigui, molt bona, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Molt bona oferta, no?
Sí, la xifra pues, és envoltant com a 3 anys i la veritat que enguany pues, és agrair l'esforç dels comerços de voler tornar a eixir perquè l'any passat no van fer la fira i que dins de totes les mesures han dit, pues bueno, mira, nosaltres sí, i és un esforç per cada comerç i al final pues, crec que és responsabilitat de tots que la fira isca bé, el pues, estar en mascareta, encara que siguin places a l'aire lliure perquè hi haurà prou genteta que vagi passejant i intentar entre tots pues, que isca de la millor forma possible, evitar qualsevol tipus d'aglomeració i sobretot pues, passar-se-ho bé. Que per això també fem aquest tipus de fira comercial.
Home, a nosaltres el que més ens agrada, no?, és passar-nos-ho bé i sobretot alguns quan tenen que anar de shopping, no?, de compres, pues millor encara. Així que anem a fer boca a la gent. I quin tipus de comerç trobarem? Sobre ropa, sabateries, què podrem tindre al carrer?
Tenim llibreries, ceràmica artesanal i manualitat. També tenim roba, sabateries, també roba per a xiquets, per a adults, altres tipus de comerços més d'estètica i bellesa. També tenim un comerç de pasteleria i dos comerços que formen part també d'associacions com és el Molí i Comercio Justo de Quisqueya, que també pues, els xiquets del Molí, per exemple, fan determinats objectes que es poden vendre en la fira. I a més, com et comentava antes, també tenim en col·laboració amb l'àrea de policia, també hi ha una caseta de policia també per apropar pues, als més xicotes de la casa tot el tema de la seguretat vial i explicar, jo crec que sempre se m'ha quedat aquesta frase de quan tens un problema tens que anar a la policia perquè ells t'ajudaran i no al revés, que quan et portes malament van a buscar-te, sinó que hem de confiar en la policia local perquè són els que tens un problema i tens que acudir a ells. Entonces crec que volem vendre aquesta imatge de policia de proximitat i que vaig a pues, captant a poc a poc als xicotes de casa.
M'agrada moltíssim aquest lema que ens ha oferit avui divendres, no? Però és veritat que, bé, a part de comprar, també hi haurà espai per menjar un poquet, no?
Exacte, sí, sis locals de Onda, en col·laboració, nosaltres en col·laboració amb Hosturi Onda, l'Associació d'Hosteleria i Turisme Local, montem també dins del cap de setmana de la Sant Miquel, la Miqueleta, que és la fira gastronòmica, i en guany no hi haurà carpa pues, per les mesures del Covid, però també seran casetes individuals i hem preparat tota una zona amb taules i cadires més que altres anys, perquè antes es podia consumir en barra i amb la nova normativa d'ara. No podem, i també hi haurà amenització de música per les nits, tant divendres.
Ah, sí, sí,
això... Que tindrem tributo a Héroes del Silencio i diumenge també tindrem grupets de música.
És que això li anava a dir, o sigui, si podem comprar i damunt fer-ho amb molt de ritme, encara millor que millor, no?
Clar, la idea és que de casa per dinar i ja no entres hasta la nit.
Això m'agrada moltíssim,
Clar, que tinguis després el tardeo, que puguis ser per a gust escoltant la música també ambiental i que te marxis a casa i dius, mira, pues he passat un dia en el meu poble que no m'ha fet falta anar-me a casa perquè és que no he tingut temps ni per a descansar de totes les activitats que tenim preparades.
Pues m'agrada moltíssim aquest pla, no? Perquè jo crec que serà pues molt fàcil de realitzar, on el tenim així molt propet i poden anar un fum de visitants. Quines hores estarà oberta aquesta fira per a que la gent no pugui anar, si vol, i gaudir?
Tenim dos parts, una de comerç i l'altra d'hostaleria, encara que estiguem en les mateixes places. Començarem el divendres a partir de les 7 de la vesprada. El comerç tancarà a les 11 de la nit i hostaleria a les 12. El tema després, encara que estiguem a les 12 i mitja, però per evitar que després la gent es quede més de l'hora permitida en la normativa. El dissabte, la fira s'obri a les 11 del matí. Es tancarà a migdia, encara que l'hostaleria estarà oberta i continuarà tot el dia fins a la nit, també fins a les 12 de la nit. I el diumenge, el mateix, des de les 11 del matí fins per la nit. tenir tot el dia, ja ho he dit, d'activitats per a tots els públics, tallers de manualitats, teatres infantils, música ambiental, i intentar pues, incentivar que la xinisca, esperem que faci bon temps. Això és important.
No, segur que té que fer bon temps, perquè si no, no li ho perdonem, eh? Això està clar, que volem anar tots a la Fira de Sant Miquel d'Onda el proper cap de setmana. Doncs, regidora de promoció econòmica de la ciutat d'Onda, Maria Baila, moltes gràcies, com sempre, per haver estat així amb nosaltres i haver-nos contat tota aquesta gran oferta que tenen així a la nostra localitat veïna.
Esteu convidats. Everyone's a millionaire. I'm a winner, I'm a sinner. Do you want my autograph? I'm a loser, what a joker. I'm playing my jokes upon you while there's nothing better to do.
Estás a la 92.2 FM.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Dreamer,
Bé, Maria, a falta de poder parlar en el president de Penyes, Vicent Nogueroles, de Penyes Taurines, passa a llegir el comunicat que vam rebre ahir de la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana. Siguiendo lo previsto, hoy jueves hemos acudido junto a los responsables de la Conselleria de Justícia y se ha hecho entrega de una guía protocolo en la Conselleria de Sanidad que haría viable la reactivación de los festejos taurinos de Bous al Carrer en nuestras calles. Las medidas muy básicas y totalmente asumibles, sin restricciones en casas, casales o recintos, y que harán posible la celebración de estos sin significar un quebradero de cabeza para el organizador. Sanidad nos comunicará en breve la validez del documento y por parte de la Federación hemos trasladado la necesidad urgente de confirmar la fecha del día 27 de septiembre como válida para la publicación de la orden que regule el Bou al Carrer en nuestras calles. Y si todo sigue el camino establecido y la Generalitat Valenciana da luz verde, la semana del 11 de octubre podrían comenzar las actividades.
Que és la data que ens ha donat, no? Que ens ha facilitat l'Ajuntament d'Almassora com que fora el primer municipi que tinguera aquests bous al carrer, com sempre els hem conegut, no? Amb unes mesures molt restrictives, no? Això sí, hi haurà que tindre molt en compte qui entra, qui és, el número de gent que estarà dins d'aquest recinte. Per exemple, les ratoneres en les cases ja ens va dir que a lo millor no podien estar, per
sin
no entrar...
Embargo, sí. Mira, ja entrem al telèfon a Vicent Nogueroles.
Perfecte.
Vicent Nogueroles, president de Bous al Carrer, president de la Federació de Penyes de Bous al Carrer. Molt bon dia, estem en directe. Acabem de llegir el comunicat que vostè vos ha enviat a nit després de tindre aquesta reunió. I Almassora retrasa una semana las festes y acabem de rebre una nota de prensa de Onda que diu que el ayuntamiento obre el plazo de solicitud para la participación en el sorteo de cada fals. Eso va con motir, ¿no?
Bueno, sí, son buenas noticias las que van arribar, aunque en fi, yo creo que es algo que está en tots esperant, este desbloqueig del festeig de Bou al Carrer en nostres carrers. Y bueno, a falta de esa esperada orden que té que emitir la Conselleria de Sanitat en les noves mesures el dia 28 de setembre, pues parece que tot va encaminat a reprendre l'activitat taurina en nostres carrers.
Des de que s'emitís la ordre, que nosaltres hem dit el 27 perquè era com mos havia arribat en la nota de premsa, si tot seguís el que té el protocol que ha de seguir, seria la setmana de l'11 d'octubre quan ja se podrien reprendre aquestes activitats, no?
Així no és. Ahir també s'ha treballat molt per a que el plaç estipulat de presentació de documentació abaixi a 10 dies, hi ha que recordar que estàvem en 15 dies, ara seran 10. Per tant, aquests plaços, si no n'hi ha ningú contratemps, si el dia 28 es publicarà l'ordre, a partir del dia 28 ja se pot començar en la tramitació que se fa normalment, i en un plaç de 10 dies ens pues, situaria que pel 10, 11, 12, per ahir d'octubre, podrien tindre els primers festejos.
Mire, jo llegia en el comunicat que vostès han enviat que no hi haurien restriccions ni en cases, ni en casals, ni en recinte. Faria possible una celebració sense aquests mal de caps que porta l'organització sempre, no?
Sí, així no és. A més, era algo que sempre havíem estat buscant perquè al final no s'entén el festeig de Bou al Carrer sense la següent idiosincràsia. El Bou al Carrer pues és un moviment festiu d'encontres, de gent, i bueno, pues n'hi ha que adaptar certes medides que sí que van estar ahí damunt. En tot moment pues n'hi ha que evitar saludos efusius, n'hi ha que intentar mantenir la distància quan no n'hi ha que tenir la mascarilla, però sí que anem pat a una normalitat del festeig del Bou al Carrer on tots puguem estar en el carrer sense restriccions i sense control de fons.
Mire, nosaltres, si parlem de la província de Castelló, sabem que Almassora retrasar les festes una setmana, en tot el que això significa, retrasar les festes d'un patró, d'una patrona, ojo, que no porta molta feina, sabem que Almassora va retrasar-les. En la província de València o en Alacant, vostè sap de pobles que van a fer este moviment?
La província de València té un altre tipus de festa envoltant el bou al carrer. Així com en la província de Castelló és molt habitual que les festes de bous vagin lligades a les festes patronals, no ocorreix així el mateix en la província de València. Així, encara que sí que es tenia algun poble, puga ser Pusol, puga ser Massamagrell, Mufero, Rafelbunyol, que sí que tenen un dia llogat a les festes del seu poble, el resto són penyes que tenen un fin de setmana assignat i, sí, per tant, el que sí que han fet aquestes penyes és retrasar els dies, perquè els que tenien que fer bou en juliol, en agost, en setembre, les podrien fer a partir d'octubre, novembre, inclús diciembre.
O sigui, que ells sí que han fet el mateix, el que han fet ha sigut retrasar, però no deixar de tindre'l, no?, durant enguany.
Correcte, correcte. També els deberes que han hagut altres penyes, que el que han decidit és aplaçar ja els seus festejos l'any que ve, a fer-ho més tranquil·litat, però bueno, n'hi ha al rededor de, crec que són 18 pobles, així en la província de València, que en quan se puga, estaríem parlant d'aquesta segona setmana d'octubre en avant, però van a realitzar els seus festejos.
L'escollo més gran que han tingut a l'hora de que els aproven aquest document, on ha estat?
Com sempre, durant la pandèmia, quan ja passen les classes portàtils ja tinguin la mateixa situació, l'escollo pues, està en sanitat, a més comprensible, és l'administració que està dolent el tema del control de la pandèmia i claro, pues, continua sent el mateix escollo, la mateixa. N'hi ha que tindre en compte i no n'hi ha que oblidar, tots tenen que tindre clar que és sanitat la que té que autoritzar el dia 28 que estiga pública aquesta norma.
Però vostès, ahir quan van anar a entregar esta guia protocolo, la sensació que va tindre és que esta volta sigui endavant, no?
Bueno, la veritat és que sí, no me vull tampoc vull dir clarament que està tot clar i que va tot avant, perquè després si ocorrís qualsevol problema això serà molt clar, la gent de seguida té demanar explicacions, però sí, se va veure a disposició, ens van dir que està tot molt bé, va tot molt bé sanitàriament i que bueno, pues, seria molt difícil que no es quedara la norma.
Entonces anem a viure en estos últims mesos de l'any el que normalment a aquestes altures estem quasi acabant, no?
Sí, així no és. A més, tenint en compte que se presenten tres mesos, crec que inolvidables per a la gent del món del bou, sobretot, bueno, octubre encara és un mes que habitualment durant els anys normals és un mes molt taurino, però novembre i diciembre l'activitat a baixa, però en guany crec que anem a tindre una activitat frenètica de bou al carrer.
Claro, perquè dones compte, són tots els pobles de la província de Castelló molt taurinos, però és que Onda ha situï en la nota de premsa, és dir, a nosaltres ens ha arribat a les 12 del migdia dient que Onda reúne el sector taurino per coordinar els festejos de la Fira d'Onda. És dir, això està, ho tenim.
Això és molt bona senyal, és senyal de que n'hi ha ganes de bous, Onda és un referent a nivell nacional, ja no t'he dit autonòmic, sinó a nivell nacional, per organització, per categoria, per afició, i que Onda se tiri avant. N'hi ha que ser valents també, en la situació actual que estem vivint d'esta pandèmia, que encara n'hi ha mesures que un poble com Onda, en el que això representa i tota l'activitat que n'hi ha que tiri avant, són ajuntaments valents i les que també tenen que estar amb ells.
Vicent Nogueroles, suposa que a les altures d'ara no mai deixa de tindre el cuquet, però es comença a estar un poc més tranquil de que la cosa està encarrilada.
Bueno, te vaig a ser sincer, dugam any i mig de molts nervis, de molta pressió, sobretot estos últims mesos han sigut molt difícils de dur, la gent t'apreta, la gent té ganes de bou, la gent te pregunta, bueno, tranquil, estaré tranquil el 28.
Ja.
El 28, quan veig que s'ha publicat l'ordre, quan veig que ja se poden fer de deberes bous al carrer, i si ja descansaré, mentre no arribi aquest dia, la veritat és que no acabe d'estar tranquil.
És molt comprensible per la part de la gent que els escolta, sobretot perquè la pressió que hauran tingut sobre vostè i la quantitat de problemes que haurà escoltat, la quantitat de ganaderos que hauran dit el que està passant, la quantitat d'eixa economia que gira entorn a eixa bou al carrer, que li hauran anat a dir-li totes les pèrdues que han tingut, tot el que no podran recuperar. Uf, això haurà sigut molt dur de suportar.
No és molta responsabilitat i tu ho estàs explicant perfectament quan veus, perquè nosaltres al final no deixem de ser aficionats, nosaltres som aficionats, clar, que no vivim del món del bou, nosaltres defendem la nostra passió, pues la defendem, vamos, com si estiguem en això, mos duguera la vida, això sí que també és una realitat, però al final nosaltres no vivim d'això, però i els ganaderos, i els muntadors de barreres, asseguradores, tots aquells que d'una manera o altra viuen del món del bou, i que te toquen i que te pregunten, moltes vegades te quedes que no saps el que dir perquè no tens resposta a el que te pregunten, és dur. Fija't la responsabilitat, que te vaig a contar una cosa. S'han ficat en contacte amb nosaltres ja de l'Ajuntament de Sant Sebastià de los Reyes,
sí,
de diversos ajuntaments de Guadalajara i de la zona d'Aragón, que no tenen previst fer bou de moment. La pròxima setmana o en pròxima setmana se va fer una reunió així en la sede de la Federació, en Meliana, en l'Ajuntament de Sant Sebastià de los Reyes i els principals ajuntaments de les províncies que t'ha comentat, de les comunitats autònomes. Confien en nosaltres, això encara te dona més responsabilitat. O sigui,
claro,
ajuntaments, un ajuntament com el de Sant Sebastià de los Reyes, vull que vindre, a veure el que han fet així, perquè diu, i mos animen a tirar avant, perquè diuen que ells aniran darrere, pues això encara, pues bueno, te dona alegria, però també te dona molta responsabilitat.
Ja, però al final li demostra que el seu esforç no ha caigut en sac trencat. Està donant fruits i està fent que este sector torni a mobilitzar-se en la força que ha tingut així sempre.
Sí, això sí. La veritat és que sí, al final, mira, tot l'esforç que s'ha fet està ahí, hi haurà qui ho reconeixerà, hi haurà qui no li donarà valor, no passa res. Nosaltres al final el que ens tranquil·litza és que anem a tornar el festeig del bou al carrer, que és el que nosaltres volíem. El que pensi la gent, el que deixen de pensar, bueno, cada un és lliure d'opinar, però nosaltres, la nostra satisfacció serà aquest dia 28, estarem tranquils i direm, havent fet la faena, l'havent fet ben feta, els ganaderos tornen a córrer els seus bous en el carrer, comença a activar-se l'economia i l'aficionat torna a disfrutar de la seva festa.
I sap què? Que els madrileños no només venen a la playa, venen a veure també com fer més bous al carrer. Com ho hem aconseguit?
A més, hi ha una afició tremenda en la Comunitat de Madrid.
Clar, clar.
Els festejos, Donald Conte en Onda. Onda, els tres dies que fan els encierros, és una locura de gent que ve de totes les comunitats autònomes, sobretot de la província de Madrid, de Guadalajara, del nord d'Espanya. És increïble, venen, disfruten de les festes, i això és un poc el que t'ha comentat antes, que fija la responsabilitat que tenim, no es poden fallar, perquè ells se n'aniran darrere.
Muy bien. President de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, Vicent Nogueroles, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres per la vostra atenció, bon dia.
Thank you. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Vila Real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila Real.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y TORNEM es una empresa de servicios de Vila Real que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y TORNEM te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y TORNEM en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com. Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila Real.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Vila Real.
Estic emocionada en el tema que ens porta avui el nostre company de divendres, Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, com sempre, has elegit al Botifarra, no? Perquè mos cante. Què canta avui?
Perquè la música tradicional valenciana, com la Malagueña de Barxeta, que interpreta així el Botifarra fantàsticament, acompanya o va acompanyada de la indumentària tradicional valenciana. D'aixos vestits que eixen a les festes majors, a les festes dels barris i que ens recorden moments tan, tan emotius, i que són vestits, peces de roba que ens pertanyen, que formen part de la nostra història.
I tant, que ens pertanyen, i tant, i tant.
En les festes, les festeres, que d'ahir ve la paraula, doncs van vestides, no van vestides de carrer, no? I hi ha una cosa que en valencià es diu dir floretes, no? Que ara, doncs, hem d'anar una miqueta en compte, no? De no dir grolleries, de no dir... Però quan passa una festera vestida, que és una representant de la festa, i se, doncs reconèixer-li, dir que va bonica, que va... Perquè no és simplement doncs les típiques crítiques aquestes, de vegades absurdes, de és la filla de no sé qui, no. Està portant la nostra història, no? Està portant el que durant segles ha anat conreant, la costura, les costureres, les modistes, l'art, que no és allò que vas a una tenda d'una gran cadena de roba, no? I compres uns vaqueros o compres... És molt més, no? I té una gran quantitat de contingut que ja t'he dit abans d'entrar en antena que jo no arribé a tot, que simplement el que volia era una miqueta parlar del tema, perquè sé que per a molta gent d'este poble és importantíssim, i recuperar-lo, no?
A mi és que és un art, Santi. Jo estic que és un art de la nostra terra, no? La costura i tota aquesta indumentària que porten, pues, aquestes joves que representen a la dona valenciana, no?
Hi havia un debat que no hem arribat a esbrinar, algú sabrà, o en un altre programa ho podrem contestar, que és el pas que es fa del vestit de castellonera al vestit de llauradora, no?
Clar.
El vestit de castellonera, que no només es feia servir així a Vila-real, sinó a altres pobles, com Sogor, com Benicarló, Onda... M'han dit que Almassora també, d'Almassora sí que m'han comentat que va ser a principis dels 2000, finals dels 90, quan és substituït pel vestit de llauradora, perquè algun regidor va decidir que havia de ser així, perquè era el més antic que l'antic, que és de castellonera, sí, i una cosa d'estes, no? Jo t'he enviat la meva àvia, veïna d'este poble, l'any 53, vestida de castellonera. Una foto preciosa que guarda molt de carinyo de la meva àvia, que devia tindre uns 17 anys, una cosa així, ahí, en la falda, la manteleta, els brocats, el davantal negre.
El davantal negre, clar, clar. Sí, perquè és veritat que així a les nostres terres, com tu bé has dit, va haver un canvi, no?, en aquest vestit regional, del pas de castellonera a llauradora, no?, que així a Vila-real també el teniu. En canvi, per exemple, a les alqueries sí que ens hem quedat en aquesta... En el de castellonera. Allí anem de castelloneres, no? Però és veritat que també Almassora, com tu bé has dit, pues fa uns anys va fer també ese canvi, no? Però anem a parlar això, d'entrar en profunditat en com és la nostra vestimenta, Santi.
Jo havia fet dues seccions, no? Primer parlem de les dones, després dels homes, les dones. El vestit tradicional de dona valenciana, mal anomenat per alguns vestit de fallera, ja que això ja existia abans de les falles, doncs té una història antiquíssima. Sabem que va aparèixer al segle XVIII. En molts casos també això es va potenciar durant el romanticisme, que volien també, com nosaltres potser en este programa, recuperar els arrels antics del que era el nostre regne, no sé què. Doncs tot això, no? El segle XVIII va començar sent un vestit de treball de les llauradores valencianes, que era això,
clar,
en origen.
Totalment, és això.
Però en el temps se va convertir en una indumentària una miqueta més elegant que s'utilitzava per a les ocasions especials. En definitiva, este vestit de valenciana és el vestit de festa que durant segles s'ha anat desenvolupant. Variants.
Sí.
El del segle XVIII, que és el més afrancesat.
És el de la manega, manega mitjanament llarga, no? La manega francesa.
Els de coteta, que es diu, hi ha una expressió en valencià que és a 100 anys, coteta verda, que vol dir que vols semblar més jove del que eres. La vestimenta te fa més jove o te fa més vella, no?
Això.
I després el del segle XIX, que és el que s'anomena del farolet. per les mànegues que tenen forma de farola, de fanal.
Sí, i que és l'oficial a les falles, i per això la fallera major de València, en el traje que porta a l'exaltació, té que dur el de farolet.
Correcte. I en els cabells la dona pues, pot portar un moño o tres moños, que és el cas del segle XIX, que estàvem dient ara. La part de darrere se posa un més gran, i després els pols se posen els més menuts, que s'anomenen rodets. El món de les paraules en la vestimenta és també un autèntic tresor.
Sí. I clar, jo per exemple, en el cas de les alicantines, que la vellea del foc, a mi sempre m'han dit que ese traje realment és el traje de novia valenciana, no? Que era la toca que porten dalt, la mantellina, no? És com es feien els casaments antigament, i que és el que representa això, no?
I després els moños s'agafen en les agulles passadores, s'adornen en les pintes, els peines, la pinta per al moño posterior, i una altra paraula que m'encanta, que és el rascamoños, però el rodet, que és una espècie d'agulla que té dos boletes als costats.
És que tu no has portat ese moño, però jo que l'he portat de castellonera, quan de repente et pica algo del cap, tu sols tens que menejar-te el moño per rascar-te d'algun ganxet que està per ahí dins. O sigui, experiències, eh?
Sí. Vull dir també que estos vestits donen molt, o se donen molt així a la nostra terra, a la crítica de com de ben vestida, de mal vestida, de com d'oportuna, d'inoportuna. Però vull reivindicar una altra vegada més, perquè és que diu així per les ocasions, acabem de dir per les ocasions especials, i portem el mateix vestit que pot portar algú ja als Estats Units o a Itàlia, i nosaltres tenim la nostra tradició d'indumentària. Així que volia reivindicar-la i recuperar-la, no? Si és possible.
I tu saps què vull jo reivindicar? Perquè moltes voltes quan es parla del traje espanyol sempre ens n'anem a un traje de faralaes, pues que sàpiguen vostès que el traje oficial regional a Espanya des de fa uns anys és el traje de valenciana. O sigui, ho poden buscar i ho veuran, que jo a mi això, quan vaig ir a Madrid, els vaig dir a tots, que a més jo vivia en molta gent d'Andalusia, pues els vaig dir, s'ha acabat, valenciana per a tothom.
Així m'agrada.
Sí.
Passem també als homes, perquè de vegades també ho hem comentat, que moltes de les festes és veritat que la protagonista és exclusivament la dona, que no me sembla malament, però sí que de vegades, en comptes de tindre un punt matriarcal, l'acaba tenint patriarcal. Així que jo crec que s'ha de reivindicar també els vestits dels homes. Una expressió que començaré amb ella, que és la bona capa tot ho tapa. És a dir, si estàs més gros del compte, si la bona capa tot ho tapa. No?
Exactament, no?
Mentre que la vestimenta tradicional masculina és el vestit de saragüells.
Sí.
I els saragüells són aquests pantalons amples i curts fins al genoll, que duien antigament els homes. D'ahir ve una expressió que se diu fer la saragüellada. I fer la saragüellada és casar-se. Que per cert ja conec gent que s'ha casat en aquest tipus de vestimenta.
Totalment.
Que em sembla fantàstic i super original. Jo no ho vaig fer, però hauria estat bonic. Sí, per què no? Apareix baix la denominació saragüell en textos musulmans andalusins del segle X. Imagina't, mil anys de tradició d'aquesta indumentària, com a mínim. El que estem dient no és una cosa que ens hem inventat ara fa dos anys, no. Mil anys. Es col·loca directament sobre el cos i sobre ell podem ficar altres peces. Sol ser el d'una tela de llenç per als dies de treballs, i en els festius se cobrís en uns calçons, després explicaré aquestes paraules, de llana o de seda, no? I aquests calçons es coneixen com a fredolic.
M'encanta.
El fredolic. El fredolic, bueno, és una paraula també, ja sabeu que tapar del fred, no? El llatí és frigidulo. Bé, una altra de les vestimentes masculines tradicionals és el vestit de torrentí.
Clar, i és més elegant, diguem, per als dies de festa.
Està més cenyit a la cama, porta el que s'anomena un xopetí, que és una espècie de xupetí, que és la paraula formal valenciana. Al cap l'home sol portar un mocaor, molt bonico, el mocaor, una còfia, que una còfia és una peça de roba que cobrís parcialment el cap. I de vegades, per entendre què són aquestes peces, busqueu en Google Images cofia, que és una espècie de casquet, una espècie de casc. Uh-huh. I sol estar fet de punt de ganxo, i els complementen en uns capells, que és un casquet, una espècie de casc, en una ala més o menys ampla que envolta doncs tot el capell, el barret, la rodina, el cossiol, la montera. Ara parlarem un per un. Sí, totes aquestes paraules són un tresor etnològic o comú.
Sí, per a mi, per als homes, el vestit de torrentí és dels més bonicos, a més té molt de detall també, sobretot aquests casquets que duen al cap. I mm-hmm. també, no?, que, clar, els brocats per a les dones, no?, tot el tipus de material que comporta mm-hmm. la tela, però, clar, els homes també tenen en aquest xupetí molta de valor, no?, i molta elaboració.
Anem al folclorisme, evidentment. Uh-huh. Això és folclorisme pur. Un dels més grans folcloristes nostres és Joan Amades, i ell diu literalment: el vestit usat quasi per totes les diferents menes de ball d'espectacle uh-huh. del País Valencià té un regust hel·lènic. Hel·lènic vol dir grec, de tradició sí, clàssica, sí, sí. No? És remarcable observar que en esta indumentària, per exemple, el pantaló és més estret, i podríem dir que és el típic calçotet llarg que portaven els homes del camp, lligat arran del turmell per unes vetes. Diu també Amades: el calçat és de reminiscència llauradora, generalment espardenya, amb sola de cànem. Així doncs, actualment són els esbarts dansaires els que a través de la dansa conserven, ni que sigui actualitzat, els vestits tradicionals, els llauraors i els ornaments rituals simbòlics.
Home, sí, i tots els nostres balls regionals, no?, que també van vestit en aquests trajes de llauraora, no?, un poc més còmode, més àgil de portar, no?, però sí que és veritat que en el ball és preciós veure tota la indumentària en moviment, no?
Sí, a més és que el ball va lligat a la vestimenta i va lligat a... Jo de vegades penso en les tribus, no?, que es vestissen, les tribus de l'Àfrica, sí. I d'una determinada manera, cada peseta, cada color té tot un ampli ventall de significacions, de significats, i evidentment el vestit que canvia de tribu a tribu, com així canviava de poble a poble.
Totalment, totalment.
De temps a temps, no és el mateix la tardor que la primavera, és riquíssima i profunda.
Un dels problemes que tenien de transportar les falles ara al setembre era la calor que anaven a patir en tot tot el que portaven damunt, no, Santi? És que tot està contemplat en funció que per al temps que celebra...
La vestimenta tradicional doncs era per al mar, no per al setembre.
Clar.
I és una de les coses que s'han comentat prou.
Sí, sí, sí. sí. I així per és. Això anem a parlar ara de cada una de les peces de roba tradicional que porten, no?, les dones i els homes en la seva vestimenta tradicional, no?
I sí, i a banda que de cadascuna hi ha mil frases fetes que sí. també m'agradaria comentar. La primera és la camisa. La camisa, sempre diem que en valencià no és el mateix una camisa que una samarreta.
No, que per supost que no.
De fet, la samarreta és curiós perquè era una peça de roba que solien dur els condemnats per la Inquisició. Però això és relativament nova, perquè dur una samarreta, i de fet d'ahir n'hi ha l'expressió del San Benito, que en valencià antic també és dur la samarreta. Perquè tinc així una expressió del Sant Ofici: havent llevat alguns sanbenitos o samarretes, estaven posats per lo Sant Ofici. Lo Sant Ofici era la Inquisició. Per tant, la samarreta la ficaven als heretges. Mm-hmm. Però ja sabeu que la samarreta és la camiseta en castellà.
Sí, sí.
I la camisa és la de vestir, que és realment de la que ens hem d'ocupar ara, no?
Clar.
Solia ser de lli, o sea, a més és un tipus de tela preciós, el lli.
Correcte.
O de cotó, cobrís des dels muscles, de vegades és la camisa fins a quasi arribar als genolls.
Sí, és molt llarga.
S'adapta al coll en obertura central, tancada en botons. Dels botons també podríem parlar, fer un programa, sencer. Dels materials, de vegades més senzills, de vegades... Hi ha arribat a veure botons d'or, i la màniga normalment en els vestits tradicionals en la camisa és llarga i ampla.
Clar, i no hi ha que confondre la camisa en la brusa.
No, no, no. Després parlarem de la brusa. La camisa en llatí era simplement un tipus de túnica. Per tant, ha evolucionat també, no, la camisa des de fa segles fins a ara. La brusa. La brusa. Hi ha una expressió, gent de la brusa. La gent de la brusa és la gent treballadora.
Clar.
D'on ve esta paraula? Doncs directament del francès. Blues, crec, no sé si ho pronuncia bé. Esta peça que acabes de dir, que no s'ha de confondre, apareix o es desenvolupa sobretot al segle XIX i és més folgada que la camisa. I què cobrís? Cobrís des dels muscles fins baix de la cintura, està oberta per davant en la seva totalitat, la camisa està tancada, o fins a la meitat, més o menys. La brusa està oberta, això és la diferència en la camisa.
I que per abrotxar-se, pues, a lo millor al final li fem un nuc, eh?
Sí, o la col·loques baix de la faixa.
Sí, 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 peça. Correcte, correcte, sí, sí. Que dir que no hi ha poble que no tinga la penya a la brusa.
No, així també no tenim una. Sí,
no hi ha penya que no tinga penya la brusa. I de la brusa ens passem a la xupa.
La
que,
xupa,
clar, quan penses en la xupa, ve la xupa de cuero, eh? Ja, que ja l'he dit.
Efectivament. D'ahí venen totes aquestes paraules. Esta paraula ve de l'àrab. En àrab clàssic és juba, que és era una túnica llarga fins als genolls. D'ahí ve, de la mateixa arrel, ve gelava, en valencià, xilava, coneixereu. Així, doncs, tenim molts veïns del Marroc i d'Algèria que porten eixa gelava, no? Fins i tot pels nostres carrers. Així que d'ahí ve la paraula. Bé, cobria des del coll fins a la cintura, com acabo de dir. Té mànegues llargues, estretes. Pot tindre coll o no? La xupa pot tindre el coll o no tindre'l, simplement estar oberta. Si du coll, serà triangular o rectangular. I la podem també decorar, en cordonets, borles,
sí,
passamaneria,
sí, sí.
Esa decoració tan bonica.
Com ens encanta engalanar tot el que tenim al nostre voltant, no?
Sí.
Igual que el xupetí.
El xupetí.
El xupetí és molt bonic.
És una xupa amb doble diminutiu, La peça del xupetí és diferent perquè no té mànigues, és cot, cordat de dalt a baix, és per a home i per a dona, és diferent en homes i dones, pot dur el coll en tireta alta, en solapes triangulars, botó de llautó de plata, havíem parlat dels botons, teixits de sedes, els velluts en ratlles de flors, velluts del terciopelo, no?
Sí.
En castellà. Sí.
I després tenim la mitena. Què és això, Santi? Què és la mitena?
Espera, és una peça per a les dones, és reixada, cobrís el braç del colze a la mà, la mitena, a la meitat del polze i el començament dels altres dits. Tu no has vist l'antebrazo?
Sí.
Per decorar.
M'ho he imaginat, no?
Sí.
I clar, totes aquestes peces que hem anomenat són pues, les que s'utilitzen en el toronc i en els braços. Però clar, de cintura per a cames, ahir hi ha molt,
Ahir també tenim un fum, I no les direm totes tampoc.
No, clar, sí, perquè ens queda quartet d'hora per aligerar, no?
Sí, doncs bé, tenim saragüells, que ja hem parlat d'ells, i d'ahir recordaré una frase que ja vam dir així un dia, els currotxos de Betxí, saragüells de mitja cama, amb dos quincets de pa dur, passen tota la setmana.
M'encís en els teus refrancs que espera ahir, guardats.
Bé, ja hem parlat dels saragüells, no?
Sí.
Calçotets.
Sí, això és que jo crec que tothom deu de saber, no, lo que
són els calçotets. En alguns textos els calçotets, encara que et sembli mentira, són els pantalons de les dones.
Ah?
I hi ha expressions, no, com dur els calçotets, o com una dona que du els calçotets, doncs que ja saps el que vol dir, que és la que mana en família, no? Ja sabeu que un calçotet o els calçotets és la roba interior masculina, que antigament solia de ser de lli, també de cotó, protegia les cames dels pregaments del calçó, el pantaló exterior. I en origen els calçotets, el calçotet, millor dit, deriva del saragüell. I d'ahí és d'on vindria, no? Una altra paraula, calçó. Calçó deriva de calça, que ve del llatí calce, no? que està emparentada la paraula calç. La, esta paraula, en el lloc més antic que la trobem, és en el segle X, 961, com a topònim Petra Calce, com a topònim al Rosselló, allà al sud de França, on parlen encara valencià, si viatgeu. Doncs d'ahir ja s'utilitzava esta paraula. D'ahir ve calçó, que és una peça en dos camals, units en la part de dalt, en una sola peça, que se va fent estreteta a poc cap als genolls. I la subjecten en una tira, com si fos un cinturó, que ha de ser prou ample per a que te pugues menejar. La part de baix té obertures que les tanquen en botons o vetes i han de cobrir els genolls del calçó. Es portava com a peça aïllada o havia d'estar a xoc, és una expressió molt de vestimenta, estar a xoc en la xaqueta.
Home, per supost, té que estar tot conjuntaet, I també tenim les calces.
Les calces
són necessàries per no passar fred.
Ja sabeu la diferència, que en algunes comarques les calces són les bragues i en les altres són el que són així, com ho entenem, no? Les medias. Eren de llana o de cotó, evidentment, així des a mà, tot el que estem parlant és així, i podien cobrir el peu i la cama o només la cama.
Lo que tu vulguis. I després tenim el pantaló llarg. De quan ve el pantaló llarg, Santi?
Té la mateixa estructura que el pantaló, que el calçó curt, però més llarg, no?
Sí.
I recte, i ha d'arribar fins als turmells. Quan comença a usar-se? En el segle XIX.
Sí, sí, ja porta temps,
Acompanyar de xupetins, xupeses, però sobretot el pantaló llarg acompanyat de bruses.
Clar. I després tenim també algo molt emblemàtic, que és així als nostres arrels, que és la faixa.
La faixa és una tira de tela llarga, així jo me l'he ficada moltíssimes vegades per a durs gegants, no? Perquè realment serveix per això, per a subjectar una miqueta l'esquena, el llom, i que no te faci mal si has de dur pes. Quan estem parlant de vestits de llauradors, doncs la faixa no pot faltar, perquè és que l'esquena l'has de protegir sí o sí.
Totalment. Per tant,
la faixa és molt emblemàtica del que és tota aquesta vestimenta.
Sí, i clar, també ha anat evolucionant durant el pas del temps amb diversos colors, dibuixos i de tot el que podem trobar, no?
Correcte, sí, sí.
I després també tenim les lligacames.
Les lligacames, que jo he trobat alguns noms més per als lligacames, que és la camalliga, la garrotera, la lliga, com a tal.
Sí, sí, sí.
Sembla ser que ve de l'italià giarretera, està una de les paraules que dic, garrotera, ve de l'italià. En anglès li diuen suspender. I què són? Són unes tires de tela llarga d'aproximadament un metre, de vegades les rematen en borles, en flocs. Les més fines, les més de vestir, podien ser de seda, encara que hi ha molts altres materials per al teixit, i se posaven en la cama, justament en el lloc on acaba la calça, de la que hem parlat abans.
Sí.
La rodegen i la lliguen en una en forma de llaç, proporcionant-li subjecció.
Clar, per a que no se te caiga mentre estàs fent la feina, no?
Una curiositat, no sé si saps que n'hi ha una ordre dedicada a esta peça de roba,
a lligacames.
Lligacames. I en valencià és la noble ordre, noble ordre de la garrotera, noble ordre de la lligacama. És un orde que és l'orde cavalleresca vigent més antiga del món. Està dedicada a Sant Jordi, antic patró del País Valencià.
Sí.
Només té 26 membres, perquè són 25 i el que fa 26 és el príncep de Gales, que suposa que tots sabem quin és, no?
Sí, sí, clar que ho sabem, sí.
Diana i tota aquella història. I es funda el 1301. I està emparentada en Sant Jordi, antic patró, és molt curiós.
És que ara que ho estàs dient, en el traje dels escocesos
porten
lligacames darrere en això, clar, com no tenen que formar part d'isorde.
Especialment els cavallers del noble orde de la garrotera o de la lligacama.
I clar, una de les peces que també lluís molt, jo crec que són les faldilles, no?
Les
faldilles, la falda, que boniques són, i el vol que tenen.
I generalment de color negre o d'un color que crida l'atenció.
Sí, sí, sí.
La faldilla és una peça bàsica.
Però així també tenim una religió, una tradició meravellosa, no? Que és així, que són tot el que hi ha darrere dels enagos.
Enagos, generalment blanca, l'altra és negra, estàs blanca i s'hi destaquen, i això el que el que es dediquen esta peça és justament per a donar cos a la faldilla.
D'això tenim que fer un programa dedicat al món dels enagos, no, sobretot així, a les nostres localitats, no, veïnes, que és meravellós. I ara ja passem a les peces...
En castellà.
Sí, en aguas, clar. Passem al cap.
Al cap. El mocaor, peça sí. bàsica de la vestimenta valenciana, quadrada, les de doblar en forma de triangle i les de ficar de manera que forme de forma que una punta penge sí. i les altres dos rodegen el cap.
Uh-huh.
I així les nugues entre si. I el que formes és una espècie de turbant
sí.
I solen ser de seda, de cotó, colors, de dibuixos diversos, però l'art així del mocaor és com fas els nucs ahí en el teu cap perquè tinga la forma
perfecta.
Perfecta, sí, sí.
Després també tenim esa còfia que s'ha anomenat abans al principi del programa.
Sí, la còfia és una bossa de tela. A mi em recorda molt al que porten els amis. Ese tipus de barret
sí.
que cobrís una part del cap només, i diuen que en origen s'utilitzava per a la comoditat a l'hora de treballar.
Clar, perquè no et donarà tampoc tant el sol al cap, imagina, no? Igual que el barret, que és una peça fonamental per al treball.
I a més és que té moltíssimes variants, Quan parlem de gorra solia ser de drap, en unes caigudes pels costats que cobrien les orelles, que també s'han de protegir.
Clar.
Podien ser de feltre, també de vellut, ja he dit que és el terciopelo en valencià,
sí,
el vellut,
sí.
en ales tirades. La part de dalt, de forma cònica, alguns també els ficaven pompons. En barret sí que hi ha, jo crec que cada comarca tenia la seva variant, o quasi uh-huh. cada poble.
I després tenim el red, no?
Exacte.
La red.
Per a les dones és una peça arreixada que cobreix els cabells i que
sí.
té forma de xarxa, justa,
sí.
també. Per això el nom de red.
I què és la gandalla?
La gandalla, alguns la coneixereu com a barriola. En els balls tradicionals les solen portar les dones. Són unes peces bastant costoses o luxoses, de puntes de fil fi que són per a cobrir els cabells,
uh-huh.
el moño. Ve de l'àrab, gandur, que en gandur vol dir, o ve d'un verb que és gandar, en àrab, que vol dir adornar. I es veu que en alguns pobles eren típiques, o era típica la gandalla o barriola, per a les carnestoltes. Està documentat que les carnestoltes solien utilitzar-se.
I ara també anem, com no, així a Terres Valencianes, els nostres peus tenen que anar amb tota aquesta elaboració de les sabates, no?, i de les espardenyes.
Les espardenyes. Jo conec una empresa que fa espardenyes, però de disseny.
Clar,
i estan
sí,
fetes
sí, sí.
d'on ve la paraula, que és l'etimologia, que ve de l'espart, perquè es feien... La sola era d'espart, i la puntera i el taló del mateix material normalment d'espart, I això ho arreplegaves per la muntanya.
Sí, sí, sí,
és un
clar,
tipus
clar.
de planta, la replegaves i fes les espardenyes. Més barat que això?
No hi ha res. I després tenim ja la sabata.
Sí, ahí ja més sofisticats, solien ser de color negre. Solen ser encara.
Sí, sí,
la sola de cuiro, la resta de pell o d'algun teixit, El negre jo crec que és el color més característic, llengüeta alta, i ahí li fiquen un llacet.
En el tema de les falleres sí que és veritat que sol ser del mateix brocat que té el tratge.
Sí, sí,
això sí.
sí.
I, clar, també tenim molts de complements.
Sí, doncs, per exemple, la capa, que havíem començat en la capa, no? Quan hem començat el programa hem parlat que la capa tot ho tapa, no? Era l'expressió. És una preciositat veure un home a cavall en la seua capa. Sí, és elegant, no?
Molt, molt, moltíssim.
Sí, sí. I sobretot si és un home que sap duro, que
sí,
sap dur la capa.
Sí, a Castelló, per exemple, els homes que acompanyen a les castelloneres, o sigui, a les madaleneres i tal, són meravelloses les capes.
Sí, sí, sí.
També tenim la mantellina.
La mantellina.
És que et dic una cosa, jo crec que és una de les peces que més crida l'atenció d'un traje regional, la mantellina.
És que és una preciositat, no? L'has de dur així per damunt, com fins a la cintura, també se li diu mantell.
Sí.
Sol ser de blonda, blonda és similar a l'encaix.
Sí.
a vegades altres teixits també, i això, les dones ho porten per a cobrir-se les espales, eh? I també una altra expressió, cobrir-se les espales. Mantellina és una peça molt bonica de roba.
I l'alforja?
L'alforja està a la dels cavalls, no? Ja sabeu que va recolzada sobre el llom del cavall, sí. I té dos butxaques, però també n'hi ha alforges de roba, sobretot masculina, que va damunt dels muscles i que té, doncs, com si fos la del cavall, les dos butxaques, eh? Això és l'alforja.
I les joies no podrien faltar.
Jo crec que és l'últim, no?, que es posa, tu que t'has vestit...
Sí, en home, a mi m'ha faltat el davantal. El davantal també, que és una peça també molt meravellosa. I les joies, sí, les joies és que són fonamentals a la nostra vestimenta. Jo els diré que en el nostre himne valencià la meva part favorita, preferida, és quan diuen pengen les arracades baix les arcades de les palmeres.
Ah, sí, sí.
És la meva part preferida.
I les joies jo crec que és ja l'últim punt, no, que fiques ahí. De vegades tenen motius religiosos, de vegades no tenen per què ser d'or, no? De vegades són materials més senzills, però bonics.
I de perles i vitícoles, perquè en les falleres pues, són de ram, del raïm, no?
Sí,
En honor pues, a aquest món vitícola que hem tingut així també a les nostres terres valencianes.
Això volia dir, jo, quan compares els vestits tradicionals del nord d'Europa en els nostres, nosaltres som gent de horta, no?
Sí.
De llauradora, no som gent caçadora. Som gent recolectora, no? I això també configura tot un caràcter que es mostra també en els nostres vestits.
Home, i en tota en tots aquests brocats de flors, no? Que al fi i al cap...
És l'horta, és la terra de la llet i la mel, la nostra
sí,
terra.
Sí, sí, sí. Doncs, pues, Santi, jo crec que ha sigut un programa que ens ha instruït moltíssim en tot el nostre llenguatge que ens porta aquesta vestimenta tradicional, no?, valenciana.
Simplement dir, com sempre, quan veiem les nostres festeres, quan veiem els nostres festers, la gent que porta aquests vestits tradicionals, que no està simplement fent una cosa folclòrica buida, està duent damunt de si una tradició de segles que entronca amb què som, que és molt sofisticada, que recupera la nostra història, els nostres arrels. Així que quan veiem a les nostres festeres i festers, doncs valorem tot això, perquè és molt el que estan fent per la història del nostre poble.
Pues així i en esta declaració acabem. Santi Cortés, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i si et pareix bé, pues acabem en aquesta cançoneta que ens has portat avui de El Botifarra.
Gràcies.
En alzaneta i al baile. vas a caber, que les vigues ya se acaben, y rai non queda un gra, que les vigues ya se acaben, que les vigues ya se acaben, y rai non queda.